L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, desinflamar el cos i la ment. Amb Gemma Hortet i Marc Vergés. Senyora, senyor, benvinguda, benvingut. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies, igualment.
Bé, no és la primera vegada ni la segona que parlem d'inflamació a l'ofici de viure, tot i que avui no només donarem alguna recepta, perquè en Marc m'han dit que ens ha dut algun regal de recepta pels oients per desinflamar-nos, sinó que d'entrada parlarem de la ment, de com podem desinflamar la ment. Tu dius, Marc, en el teu últim llibre, que es diu Com he desinflamate, que acabes de publicar, El cuerpo y la mente, desinflamant el cuerpo y la mente, aquest concepte per mi és com nou. Es pot desinflamar la ment?
Absolutament. La neuroinflamació és un dels problemes més habituals que veiem avui en dia. És perceptible en forma de mals de cap, en forma de malaltir o tenir problemes de salut en el moment en què jo baixo el meu ritme, arriba el cap de setmana o estic de vacances, que és aquelles persones que malalteixen o es posen d'alguna manera pitjor durant els primers dies per després remuntar. Això indicaria una neuroinflamació crònica. A partir d'aquí també podem, evidentment, observar-ho amb, ostres, em costa concentrar-me, em costa tenir foco, pateixo inclús una certa ansietat basal que no se'n va. Tot això indica neuroinflamació, evidentment. I com ja sabeu, i els nostres oients saben perfectament, hi ha una relació directa entre el primer i el segon cervell. Això ja ho hem sentit moltes vegades. Només que ara ja ho tenim una mica més palès, més concret. Sabem quins són les dues vies que afecten directament aquesta relació, no? Les podem anomenar. Una seria el cortisol mantingut constantment, però l'altre també és que quan la ment no està funcionant adequadament, no està en pau, afecta el sistema digestiu disminuint l'aportació d'àcid clorhídric i d'enzims, que fan que no paeixis bé i que a partir d'aquí entris en una roda negativa en la que el sistema digestiu no està fent poder bé la seva feina, i això implica més inflamació i, per tant, si hi ha neuroinflamació de base, accentua aquesta neuroinflamació i la perpetua.
Ara en parlarem. Parlarem també de com afecta la ment aquesta inflamació i l'estrès a la nostra inflamació, amb el benentès que, home, hi deu haver gent que no està inflamada, o no? O, Gemma, tots tenim, i ara podem recuperar alguns dels conceptes per les persones que no escoltessin l'últim programa que vam dedicar a la inflamació, tots tenim un nivell d'inflamació, una inflamació com si diguéssim bona.
Bueno, en teoria, avui en dia la inflamació hi és a tot arreu, en el sentit que ja vivim en un món que està massa accelerat. Tot és superaccelerat i això ja provoca molta inflamació. Però una inflamació bona, com diríem, una inflamació que et permet donar una resposta d'actuació o de fugida davant d'una situació, és bona. El problema és quan això no podem controlar i se'ns desborda. I llavors, com deia el Marc, aquesta situació d'inflamació que pot succeir al cervell inicialment o pot succeir a l'intestí, es comunica constantment. I tot el que passa al nostre intestí, si nosaltres inflamem l'intestí amb el nostre estil de vida, amb el que fem en el nostre dia a dia, o la nostra ment també, amb uns pensaments, amb unes creences, amb una manera d'actuar, que no va a favor de la nostra natura i els ritmes circadians, també hi ha aquesta inflamació sostinguda, és la que ens fa mal. Per això sempre hem de veure en quin punt d'inflamació estem. En una inflamació que ens aporta coses, que ens fa actuar, que ens fa evolucionar en la vida, o en un punt d'inflamació que el que fa és ens emmalalteix.
Tal com explica en Marc Vergés en el seu últim llibre, i ho explicava en l'anterior també, recordem que hi ha l'inflamació aguda, que comença de forma ràpida, gairebé immediata, al moment en què es produeix el dany o agressió i genera un edema que acostuma a reduir-se, escrivies tu, a desinflamar-te o a desaparèixer al cap de poques hores o d'un parell de dies, a tot estirar, i en canvi la inflamació crònica que es caracteritza perquè apareix progressivament i per això es triga a percebre-la. I també ens deies i ens dèieu que per vosaltres és el pa de cada dia veure en els vostres clients i clientes inflamació com a base també de moltes malalties.
Absolutament. Jo et diria que és la base del 90% de les malalties, sense cap mena de dubte. És molt difícil que apareguin aquestes malalties modernes sense que hi hagi un temps, anys, en el que el pacient, la persona, està mantenint aquesta inflamació de baix grau de forma cronificada. Pensa que, a més, això afecta molt a nivell intestinal, a nivell d'una disbiosis que molta gent també pateix de forma crònica perquè no acaba de resoldre-la, i això és un marcador dels hallmarks anti-aging, és a dir, dels marcadors a nivell de lo que són els simposis internacionals dels experts més experts a nivell de longevitat saludable. Ja marquen la inflamació digestiva, que és per això vaig fer aquest llibre, la inflamació que aconteix precisa i sobretot en el tram digestiu com un marcador de fre cap a una longevitat saludable.
O sigui, més inflamació, menys vida.
Correcte, i menys qualitat. Ja no és una qüestió de temps, perquè mira, escolta, el temps, a mi, si haig d'estar escatxarrat, viure 100 anys igual no m'interessa, no? A mi el que m'interessa és que visqui el que visqui, ho tingui amb una qualitat de vida fantàstica i amb una autonomia fantàstica, i aquesta és la clau, no?
Però una pregunta, en els diagnòstics metges, és a dir, per les persones que encara no s'hagin familiaritzat amb el concepte d'inflamació, en els diagnòstics hi consta que hi ha graus d'inflamació, és a dir, sí, s'informa?
El que passa és que es demana un valor molt concret habitualment, i no sempre, que és la PCR, que és una proteïna sensible a la inflamació, però clar, aquest valor moltes vegades pot estar correcte, i altres marcadors més importants que poden afinar més en aquest sentit, com és el TNF-alfa, per exemple, no es demanen, o costa molt que te'ls facin perquè encareix la bioquímica, i com que hi ha ara una tendència d'estalvi a nivell de salut pública, costa avaluar la inflamació per aquí. Llavors, nosaltres el que fem és aprofitar altres indicadors indirectes que també ens poden orientar a part de la PCR, com serien els basòfils, que si estan augmentats també poden indicar de forma indirecta una inflamació, o els eosinòfils, no? És a dir, hi ha algunes pistes que ens poden ajudar a establir una miqueta per on pot estar el pacient, no? Però l'ideal, fora ja, marcar, evidentment, interleuquines, com la interleuquina 6 o la interleuquina 2, i el TNF-alfa. I això, per desgràcia, no se sol fer.
Jo me'n recordo que la Gemma ens explicava el primer dia que va venir al programa, ens parlaves de la teva altra vida, d'una vida passada, de quan no et dedicaves a la cuina energètica, quan de fet tu et faltava energia en el dia a dia, malgrat que menjaves, tu creies que menjaves molt
bé.
Però no, o sigui, arribaves a la meitat del dia i ja et faltava força. Sí. Estaves desinflamada?
Jo no sabria què dir-te ara mateix. Jo crec que el que estava fent no anava a acord de la meva natura. O sigui, jo el concepte d'inflamació m'agradaria unir-lo, no, d'alguna manera, en què moltes vegades el nostre cos té una reacció immune o una reacció desbordada perquè no pot assolir l'exigència externa. I això és altament inflamatori. Jo crec que, bueno, dintre de la medicina xinesa, quan parlem del terme de constitució, no? Jo soc una persona de constitució yin, on tot va molt més lent amb mi. Jo resolc lentament. Necessito processos. Jo penso que la paraula també, unir procés amb inflamació, per mi és molt important. Avui en dia una de les coses que intentem estalviar-nos en alimentació, en cuina, en estil de vida, és el procés natural que necessitem per fer segons quines coses perquè es pugui resoldre tot adequadament bé. Què em passava a mi en aquell moment? Que jo seguia un estil de vida gens adequat al meu tarannà. No estava un pas per sobre on jo podia evolucionar, estava molt més enllà. Probablement això m'inflamava per dintre, perquè sí que tenia mals de cap, sí que tenia dolors crònics, moltes contractures, un esgotament tremendo. Quan jo vaig començar a analitzar com jo era, i jo vaig fer servir l'alimentació, perquè què vaig fer amb l'alimentació? Vaig fer processos llargs de cuina on podia optimitzar aquells nutrients, descomposar-los, vaig començar a menjar molts caldos i molt menjar molt més cuinat, em vaig començar a recuperar i vaig començar a entendre que tanta amanida a mi m'anava molt malament i fruita m'anava fatal i em vaig anar elevant la meva energia progressivament. Jo crec que la inflamació avui en dia també està molt unida a aquest decalaix que hi ha entre el que una persona pot donar de si i el que exigeix la societat. I a vegades no ho tenim en compte.
Ja estàs d'acord, Marc?
Estic absolutament d'acord. Hi ha una cosa que és fonamental amb el que acaba de dir la Gemma i que ja la medicina oriental fa milers d'anys que en parla, que és, i és un concepte que canviarà la medicina. La medicina canviarà per complet amb aquest concepte que es diu cronobiologia. La cronobiologia marcarà els moments, no només els moments en què és ideal que mengis, que facis esport, sinó també els moments en què prenguis determinats medicaments, que s'està fent malament. És a dir, els medicaments tenen un acotament de temps i més quan són crònics, no? Dintre del que és la cronobiologia, hi ha tipologies de persones que hem d'assegurar ja avui en dia que anar en contra de la cronobiologia teva és un marcador d'inflamació. Algú que té poca energia o que li falta energia, t'asseguro que té inflamació. És impossible que et falti l'energia si tens un estat saludable o 100% desinflamat. Impossible. Per tant, ja sigui per una resposta viral, ja sigui per una resposta immunològica, ja sigui per el que sigui, si et falta energia, hi ha inflamació segur i està cronificada. Què és la cronobiologia i com ens afecta? Sempre poso el mateix exemple que ja en la medicina tradicional se'n parlava. Te'n recordes del concepte d'oreneta o d'òliba? No? Aquelles persones... Bueno, ara sabem que això té a veure amb matutín i vespertí. I per tant, un vespertí que té més una necessitat de no esmorzar pel matí, fins que no és entrada bé les 11 del matí, si esmorza ja està anant en compte de del seu cronotipus. No? I, pel contrari, una persona que és matutina, el que no pot fer és estirar un dejuni molt llarg pel matí perquè això també aniria en contra seva. A Catalunya som experts en destrossar la salut a través dels nostres cronoritmes. Per què? Perquè som el rècord mundial en sopar tard i malament. I aquest és un dels hàndicaps més grans, perquè si jo no he fet la digestió a les 11 de la nit, escolteu bé el que estic dient, si jo no he fet bé la digestió a les 11 de la nit, no puc començar a fer la reparació del meu primer òrgan en el que es comença a reparar, que es diu bufeta biliar. Curiosament, som un dels països amb més colicistectomies que hi ha. Casualitat? Correlació? En tot cas, sí. Causalitat? No ho sé, no? Però és interessant. Per tant, sopar tard és un greu problema per reparar, però també és un greu problema per anar en contra d'aquesta cronobiologia que necessito per estar desinflamat.
Bé, i després també els horaris de la feina.
Clar.
O sigui, perquè hi ha moltes persones que ens estan escoltant que no poden escollir tenir horaris a la feina d'acord amb la seva cronobiologia.
Clar. Mira, és molt important. Quan jo tinc pacients que treballen de nit, no? Ja és un disruptor, evidentment, de vida, per això, a més, tenen un plus de contra la seva salut. Hi ha un plus en les seves nòmines per aquest concepte. Són gent que viurà 7 anys menys de vida. Cuidado, vale. Ostres, sempre els dic, mira, ja m'estàs introduint un cronodisruptor, que és treballar de nit. No fiquis un altre, que és menjar de nit. Intenta, en la mesura que sigui possible, haver anat a la feina a les 11 de la nit, però ja menjat, ja sopat, i fins que acabis el teu torn, no tornis a menjar. Llavors, és important també entendre els modus vivendis de les persones per intentar quadrar el millor possible aquests cronoritmes.
La medicina tradicional xinesa, Gemma Hortet, contempla el concepte d'inflamació?
Totalment, en el sentit, realment és un desequilibri del cos. O sigui, és que la inflamació, com dèiem, sostinguda, crònica, és un desequilibri del cos, el que passa. I lo de la cronobiologia, ella té molt en compte també que cada òrgan té un horari d'alt funcionament i un horari de baix funcionament. I això està molt unit també amb el que coneixem avui amb els gens rellotge o i amb els ritmes circadians, on tot es connecta des del nucli supraquiasmà, on tot està coordinat, i tot això ho activa que veiem la llum del sol, l'espectre de la llum solar blava, sobretot, que engega aquest rellotge. I això la medicina xinesa ho ha dit sempre. Per això, l'anar a la natura, el menjar i viure i tenir activitat amb llum solar i començar-la a minvar, quan comença a minvar l'espectre de llum, quan comença a ser de color roig, és tan important. A vegades podem fer moltes coses en el nostre dia a dia per reduir aquesta inflamació sostinguda que no ens costa molt fer-ho, només ho tindríem que saber fer. Però la medicina xinesa ho ha dit sempre en aquest aspecte. I el de menjar, superimportant. Deixar descansar els descansos digestius, que en parla el Marc sempre. El fet de... Ell parla... La medicina xinesa també parla molt d'acomodar aquesta capacitat digestiva a el que tu mengis. O sigui, no tenir tant en compte la bioquímica, de tenir tant en compte tinc que menjar tants minerals, tantes vitamines, tant no sé què, sinó veure de quina manera ho puc aprofitar millor. Per això els processos externs del que fem abans d'interioritzar-ho dintre són tan importants, sí. El procés.
Tu treballes, Gemma, amb calories? Ho dic perquè de vegades has tingut aquesta conversa amb el doctor Masgrau aquí a l'estudi, que us ha acompanyat els dos de vegades, i ell diu, jo no, de calories ni parlar-ne.
Ni parlar-ne, o sigui, és un terme totalment obsolet.
Obsolet.
Avui, totalment obsolet. Avui parlem de densitat nutricional, sobretot és superimportant, és molt més important aliments que en poca quantitat ens optimitzin els nutrients, i també del procés de la tècnica culinària per poder absorbir aquells nutrients, i tècniques culinàries que no ens inflamin, que aquesta és una altra, que la rapidesa dels processos avui en dia fa que tothom cuini a la planxa, cremant totalment aquell aliment, i aquell cremat, aquelles acrilamides són altament inflamatòries. Només és una persona que constantment està menjant amanides, plenes de pesticides, que són inflamatòries, amb carn o peix a la planxa, ben marcadet, ben torradet, perquè aquella acrilamida és deliciosa, això és altament inflamatori. I el concepte és que sa que estic menjant.
Sí, Marc?
Sí, absolutament. O sigui, jo haig de donar una mala notícia. Dono males notícies i a vegades pel carrer em dieu és que no pares de dir coses dolentes. Bueno, sí, és veritat, però és la manera també de que siguem conscients, no? El que acaba de dir amb els pesticides és tremendo. És a dir, ja estem tenint dades del 2022, 23 i 24 de productes en les nostres compres habituals, dels nostres mercats, que no són biològics i que tenen fins a un 5.000% més de pesticides, insecticides que ens afecten sí o sí a la nostra microbiota. Crec que no és molt difícil d'entendre que allò que està afectant un microorganisme com és un insecte o com són fongs en les plantes, en els conreus, evidentment tindrà unes conseqüències i un impacte en la nostra microbiota, que són microorganismes, i per tant que al final rebran les mateixes bufetades que rebran en el camp, no? Això, evidentment, minva un tipus de microorganismes que són bifidobacteriums, que són els responsables de la desinflamació, i per tant, cada vegada que jo estic menjant un producte que no és bio, no?, que no és ecològic o que no és respectuós en el medi ambient, estic menjant un aliment que no és respectuós en la meva microbiota. I si la meva microbiota està fastidiada, jo no estaré bé. És impossible.
Bé, ja tu mateixa, la pregunta, la respons, la que et faré, la respons amb el teu llibre, però és possible, perquè parlaves de productes bio, és possible menjar-se si anem justos de diners?
Sí. L'única manera de menjar-se anant ajustats de diners és anar als productors, directament, és saltar-se els intermediaris. És l'única forma, és trobar una cistella ecològica de la zona, potenciant el negoci i el circuit local, no?, el més local possible, i a partir d'aquí tenir contactes també amb productors de carn o amb productors d'altres tipus d'aliments que tu engastis habitualment, perquè és la manera de lligar una miqueta l'economia amb una qualitat alimentària i després tornar a recuperar el que abans es feia amb les àvies, no?, que és, jo no, perquè hem perdut la compra lògica i d'estalvi, que és comprar un pollastre sencer i aprofitar-lo tot, per exemple. Ara compro només els pits, no?, i sense pell, sense os, sense res. Això també és un problema que a mig plaç està relacionat amb més incidència de tumors, perquè estic desequilibrant, per exemple, els nivells de metionina amb glicina. I això és greu. Si jo només menjo múscul, que no és un tipus de proteïna que normalment abundava en la nostra espècie abans de dominar tot el que és la indústria alimentària, estic creant aquest desequilibre que al final a mig plaç és difícil de relacionar, però que sabem que et dona més ales a tenir processos tumorals. Per tant, jo ja estic desequilibrant la meva dieta en la manera de comprar proteïna, que puc comprar als supermercats, primera cosa, i segona cosa, estic desaprofitant moltes coses que podria aprofitar comprant el pollastre sencer com feien les nostres àvies.
Sí, les àvies són un dels teus referents, sí, com expliques, a l'hora de donar consells i receptes per desinflamar-nos.
Absolutament.
Sí. Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, amb Gemma Hortet i Marc Vergés, desinflamar el cos i la ment. Diu en Marc Vergés a Comey Desinflama-te que la mala alimentació i l'estrès es retroalimenten, valgui la redundància. És a dir, que l'alimentació adequada reforça la gestió de l'estrès i que els aliments que triem quan estem estressats no són els adequats per la salut en general. En aquest moment, el nostre cervell exigirà dopamina i la buscarà en aliments dolços o molt calòrics. Es tracta, doncs, de ser nosaltres els que procurem controlar no només el cos, sinó també la ment, com tantes vegades hem dit a l'Ofici de Viure. Afegeix a Marc Vergés, només tu, amb la teva perseverança i entrenament, pots controlar els teus pensaments negatius. És fàcil tenir més de 40.000 pensaments negatius al dia i també és fàcil entrar en bucle divagant sobre aquests pensaments. I això només farà mal. O sigui que la proposta és que cada vegada que et trobis amb un pensament negatiu, porta la teva ment, escriu en Marc, un record que et faci feliç, un record que et provoqui un somriure al cor.
Miguel de Cervantes. Hem de dinar poc i sopar menys, que la salut de tot el cos es forja a l'oficina de l'estómac.
Glòria Bartolomé, nutricionista.
Degut a la dieta, degut a l'estrès, degut a tots els tòxics, això porta a una inflamació així, no?, que s'allarga, crònica, afecta l'intestí, pertany a una permeabilitat i llavors s'activa el sistema immune i ja tenim tot el problema, no? Els processats estan plens de sucres, estan plens d'additius, estan plens de conservants que ens alteren tot el cos i donen reaccions immunes que ens poden portar problemes molt greus. Micronutrients clau podrien ser, a nivell intestinal, els prebiòtics, que serien, per exemple, midó resistent. El convertim cuinant-lo, refredant-lo i refrigerant-lo i tornant-lo a calentar fins a 120 graus per així convertir-lo en midó resistent, que alimentaria a la nostra microbiota, és a dir, les nostres bactèries bones intestinals, que a la vegada ajudaran a curar la permeabilitat intestinal i, doncs, combatre aquesta inflamació. Amb aquests temps que vivim i amb tots els abusos que fem de tòxics i l'alimentació i la vida estressant que portem, doncs, se'ns posa en contra, no? El descans digestiu, doncs, entre menjada i menjada s'ha vist que s'han de deixar almenys 3 hores, 3-4 hores, per a que s'activi el complex motor migratori, que és com el nostre sistema de neteja interior, i si no hi ha un descans, és a dir, si no nota que no entra aliments, no s'activa, i si no s'activa, llavors s'acumulen toxines. Jo, és una de les proves que per mi són imprescindibles a consulta, determinar si la persona té permeabilitat intestinal, i a partir d'aquí tractar la mucosa. Evidentment hem de donar també probiòtics i l'omega 3. Necessitem la glucosa, però no la glucosa del sucre de taula, ni dels edulcorants, ni de tots aquests sucres artificials que el que fan és inflamar-nos una altra vegada. Ens inflama molt, amb diferents noms, no? Perquè el problema és que ens el posen a tot arreu, amb noms molt variats, i que la gent de a peu, doncs, costa diferenciar de que sigui un producte saludable o no. Però jo insisteixo, els productes no són saludables, són els aliments els que són saludables.
Avui a l'Ofici de Viure, desinflamar el cos i la ment, amb Gemma Hortet i Marc Vergés presentant el seu últim llibre, Com ell desinflama, té, que ha publicat Grijalbo. Sentíem abans, parlàvem de calories, dèieu, Gemma, que estava obsoletes. Clar, quantes coses han quedat obsoletes, eh? Han quedat moltíssimes d'ençà de pocs anys. I a més, ara hi ha moltíssima informació, de vegades és un excés d'informació, i suposo que a vosaltres us costa la consulta també, igual que passa en molts altres àmbits, no? Per exemple, en la medicina, que arriba el pacient ja amb el diagnòstic fet. Vosaltres també us deu passar això, no? Que arriba la persona amb molta informació, que de vegades és molt contradictòria.
Totalment. Moltes vegades et venen dient, bueno, però és que si fa 4 dies em deien que tenia que a vegades menjar 5 vegades al dia, que era dolentíssim, si no tenia hipoglucèmies, i ara què està passant? Ara perquè només n'hem de menjar 2 o 3, no? Llavors intentes explicar-li una miqueta com funciona el sistema digestiu i que s'ha de també personalitzar. O sigui, realment, un adolescent, un nen, una embarassada, una persona que tingui que gestionar perquè té un problema amb l'endocrí, doncs serà un món a part, però una persona normal, en teoria, té que tenir la capacitat de poder sostenir 4 o 5 hores sense menjar res, o sigui, aquests espais interdigestius on deixem que el cos faci la feina que té que fer. Entre elles, desinflamar-se, perquè cada vegada que mengem es produeix una inflamació al cos, que és el que la gent no entén. Per cada vegada que entra alguna cosa, bé, va al sistema immune a reconèixer què està passant i a dir, vinga, tu et quedes o no, o vaig a inflamar-me i vaig a veure què passa aquí. Llavors, això també ho tenim en compte, i el fet de que energèticament, cada vegada que fas la digestió, hi ha un desgast energètic important, i al final l'aliment ens ha de donar energia, no ens l'ha de prendre. I bueno, quan li vas explicant i li vas ubicant i vas dient que teníem una informació i ara en tenim, cada vegada en tenim més, i ens hem d'anar guiant també perquè apa, el món actual en el que estem, que a mi això també m'agrada. Hi ha molta gent amb molt estrès, Gaspar, sobretot perquè bé em diu, mira, jo estic, Gemma, feta un lío l'altre dia a consulta perquè em parlen que tinc que menjar 3 ous al dia ara, que haig de menjar no sé quanta proteïna animal, i jo ja, o sigui, si haig de comprar-ho tot això ecològic de pasto, de no sé què, dic, és que ja econòmicament no sé ni ho faré, ni com ho faré, ni com ho pagaré, perquè a casa som 4, no? I hem de tornar una miqueta, com deia el Marc, a ficar sentit comú a l'alimentació i als hàbits de vida i tornar una micona enrere, no fa falta que ens anem molt lluny, no? De dir, abans la gent menjava molt millor, però el que feia era optimitzar l'aliment. O sigui, compraves un pollastre i d'aquell pollastre feies un caldo, amb aquell fetge el saltejaves amb ceba i feies un altre àpat, amb aquell pollastre feies un arròs pel diumenge i anaves fent diverses coses d'aquell pollastre, optimitzàvem els aliments. Avui en dia hi ha una gran despesa d'alimentació perquè la gent no sap fer servir l'aliment, compra el porro i tiren la part verda. Ja la verduleria te la tallen, per exemple, quan justament la part que té més vitamines del porro i una fibra superinteressant per al nostre microbiota està en aquella part que estem rebutjant, o les peles de les cols, la part més verda, que és on hi ha més vitamina C, també la rebutgem. Per què? Perquè no en sabem. Hem perdut tot aquest bagatge de cuinar i de preparar medicinalment els aliments, que així ens podem optimitzar molt els aliments i no arruïnar-nos. I també el món de les llegums, que també l'hem apartat una mica, que si les llegums són tan dolentes, jo sóc una gran defensora de les sí. Llegums. El que hem de fer és tornar al procés. El procés, aprendre a cuinar una llegum, aprendre a donar-li un bon remull, a donar-li la cocció òptima, a barrejar-la amb les coses adequades perquè ens senti bé, a col·locar-la en el moment del dia en la que la digerirem millor. Aquesta és la clau. Això ens desestressarà i farà que optimitzem tot amb una mica de sentit comú al final, no? De dir, bueno, anem a col·locar una miqueta totes les coses al seu lloc, no?
Jo aquí discrepo una mica perquè això és una utopia fantàstica, meravellosa.
Quina?
Això de menjar llegums preparant-les bé, que et senti bé, és meravellós i és l'ideal i és el que m'agradaria que passés. Però la realitat és, i el llibre en aquest sentit va posar atenció a això, és que això només ho pots fer quan tens un sistema digestiu fort. És a dir, per desgràcia, no hi ha manera de col·locar la llegum quan el sistema digestiu no està fort. La proteïna vegetal requereix doncs un sistema digestiu potent, equilibrat. Clar, si partim de la base de que jo ja tinc problemes digestius, jo tinc que se'm distensiona la panxa, que se m'infla, que no faig les deposicions correctes, que noto que paeixo lentament o malament, no col·loquis una llegum, perquè per molt ben preparada, i la Gemma i jo expliquem molt bé com s'ha de preparar la llegum, per molt ben preparada que estigui, no et sentarà bé. I aquí és també on desquadra i la gent es torna boja, no? Perquè no parem de dir, ei, la llegum està xula, està guai, però després mengen llegum i els hi senta fatal, no? Dit això, si hi ha una manera, inclús amb un sistema digestiu, col·locar la llegum d'alguna manera que no afecti massa, és en petites quantitats amb llegum germinada. Seria la solució. Una llentia germinada, que tots ho hem fet quan érem petits a l'escola, vam germinar llenties tots, es pot fer a casa perfectament, i una simple culleradeta de llentia germinada ja t'aporta, a nivell de microbiota, el mateix que t'aportaria mig plat de llegum cuinada de forma tradicional. Llavors, el que s'ha d'entendre també és que, segons tinc jo la salut digestiva, puc fer coses que són molt saludables, però que igual en aquell moment no em convenen tant o no. o no fer-les.
Bé, tornem al concepte de desinflamar la ment i l'efecte que té també la ment en la inflamació. Utilitzant aquesta frase teva, Marc, la mala alimentació i l'estrès es retroalimenten, valgui la redundància. És a dir, que l'alimentació adequada reforça la gestió de l'estrès i a l'inrevés. La ment, per tant, té una influència directa en la inflamació.
Sí, mira, posarem un exemple, a més, ara m'ha vingut al cap un estudi de la Vall d'Hebron, m'encanten els estudis fets a casa, m'agraden molt i crec que els hem de promoure i els hem donar a conèixer, no? Que té a veure amb la histamina i com lliguem amb un procés d'estrès crònic o d'un dol potent, no?, per alguna circumstància, per una trencada de parella, perquè se m'ha mort algun estimat, no? Es produeixen moltes vegades debilitats específiques del sistema digestiu. En aquest cas, la debilitat d'una producció d'un enzim, que es diu DAO, diaminoxidasa, doncs, sota aquestes situacions, podria haver-hi una insuficient producció d'aquest enzim. Si jo no produeixo nivells correctes d'aquest enzim, la histamina natural d'aliments tan fantàstics com pot ser unes sardines, un verat, que també la Gemma, companys i jo no parem de dir, escolta, mengeu peix blau petit, no? Doncs, en aquest cas, estaria produint un problema perquè no es gestionaria a nivell intestinal una bona digestibilitat o una bona hidrolització d'aquest aliment, entraria en sang en un format que no toca i produiria inflamació neuronal i em donaria mal de caps, per exemple. Aquí tens un exemple molt concret de com es pot arribar a pervertir el sistema amb aliments que inclús són aparentment antiinflamatoris. Per tant, aquest estrès m'ha provocat un dèficit de gestió alimentària.
Sí, és molt important emfasitzar que ara, per exemple, estàs fent referència, Marc, a un procés de dol. És a dir, no estem, quan parlem d'estrès, no necessàriament estem parlant d'un estat nerviós que s'allarga al llarg del temps perquè tenim molta feina.
No, no. Aquí hem de contemplar. Avui en dia les ruptures de parella són habituals. Les veiem i una ruptura de parella és un dol en tota regla. Això pot trigar un any en resoldre's. Un dol pot trigar tranquil·lament un any i és lo normal, no? Doncs imagina't un any sencer en una situació d'aquest estil que el que fa és perjudicar-te la reparació d'aquesta inflamació i, per tant, el que fas és allargar la reparació i la resolució del conflicte. Per tant, no acabaràs d'entendre què està passant. I no ho entenc perquè estic menjant antiinflamatori, estic menjant sardines, estic menjant barat, què està passant, no? Estic menjant cítrics, que és un altre dels que té histamina i que quan el DAO està en un nivell insuficient també afecta. L'estudi de Vall d'Hebron deia que una de les millors maneres, precisament, de combatre el dèficit de baixa en histamina és aportar llenties germinades, llegums germinades. Fixeu-vos, no? Aquí és un altre exemple on jo puc col·locar...
Que són riques en DAO.
Clar, són riques en DAO i jo col·loco un format molt, molt concret de llentia o de llegum que no m'afectarà digestivament i que a sobre m'ajuda a resoldre el problema.
Això sí, el que diu el Marc és superinteressant per veure la complexitat de l'ésser humà, no? O sigui, que els aliments en si són bioquímica. Però després aquesta bioquímica, no? Aquest omega 3, aquesta, no? Tots aquests nutrients meravellosos, han d'interactuar en el nostre cos. I el nostre cos, la nostra ment, li està donant contínuament informació al nostre sistema digestiu de què ha de fer. Llavors, si el sistema digestiu està inflamat perquè tenim, doncs això, ansietat, depressió, qualsevol cosa d'aquestes, si això està aquí, també està aquí.
Sí, hi ha inflamació aquí. T'has assenyalat al cap.
Al cap sí. I ara a la panxa, perdó, sí. Que no hi estem a la tele. Llavors, què passa? Totes aquelles transportadors, enzims, que ajuden a que nosaltres puguem obtenir i absorbir els nutrients bons i eliminar els antinutrients dels aliments perquè ens sentim bé, deixen de funcionar correctament. Ja. I tot això ens pot inflamar, ens pot fer mal. Llavors pot ser que és el que dius, estàs menjant sardines o estàs menjant llegums, que en teoria tenen que ser meravelloses, però si el sistema digestiu no està bé, aquella fibra d'aquella llegum, aquella lectina que encara queda mínimament allà, t'inflamarà i et sentarà malament. Per això sempre s'ha de tenir en compte com està el cos, com està la ment, abans de donar-ho, i també quina gestió tens. No és el mateix a primera hora del matí un aliment que al migdia que a la nit. Segurament la sardina per esmorzar se't posi millor, que tens més força digestiva, que menjar-te-la en conserva per sopar, que diries, mira, pot ser un àpat bo, no? Però probablement per sopar se't sentarà fatal aquella sardina. Però per esmorzar hi ha més capacitat
Gràcies també per donar bones notícies, perquè entre això i les persones que fan els torns de nit viuen, que efectivament és una estadística que és certa, no? que acostumen a viure menys, si això s'allarga en el temps. 7 anys, ens deia Marc. I al contrari, no? Què passa amb una persona? Segur que tenim part de la nostra audiència que procura viure amb serenor, amb tranquil·litat, amb una bona gestió de l'estrès. Tothom fa el que pot, no? Però què passaria amb una persona, en hipotètic cas, Marc, una persona que no tingui estrès, que visqui amb serenor, que a més se senti vivint com en plenitud, com realitzada, no utilitzarem la paraula feliç perquè ningú sap ben bé què és, però que visqui en plenitud. Aquesta persona té molts més números per estar desinflamada, per no tenir inflamació, encara que no mengi tan bé?
Exacte, és a dir, si tu dorms bé, quan dic dormir bé és aixecar-te pel matí amb la sensació que t'has sentit reparat. No em serveixen les hores. Això és secundari. No. Tenim genèticament persones que són capaces de dormir 5 hores i tenir resultats òptims. Són poquetes perquè són un 5%, un 6% aproximadament de la població, però existeixen. No és una qüestió d'hores, és una qüestió de qualitat. Per tant, qualitat de la son, gestió de l'estrès bona i exercici moderat, fan les coses molt difícils per la inflamació. Et podràs inflamar puntualment, però tindràs una capacitat de desinflamació brutal, que és del que es tracta. És a dir, jo vull tenir capacitat d'inflamar-me, però necessito també tenir la contra, que és la desinflamació. I aquí és on fallem la resta. No?
Quan estem estressats, ens venen de gust uns aliments que no són saludables?
Sí. Totalment. Això ho explico molt amb els meus pacients d'oncologia, quan moltes vegades, per desgràcia, encara en els hospitals els diu dieta mediterrània o menjar amb cap, no? i amb seny, no? Aquesta paraula molt catalana, però que quan, clar, ho dones en un consell d'aquest estil, ostres, és difícil pel pacient contextualitzar-ho i precisar-ho, no? Quan un està patint, i en un procés oncològic és un exemple, no? Hi ha una activació mental de preocupació contínua, no? El que en medicina oriental es diu un xen actiu, no? Que el que fa és estar buscant solucions. I què pot passar? I què passarà? I com ho puc fer? I què tal? Clar, tot això, evidentment, desgasta el nostre cervell i al final el nostre cervell ens demana una mica de pau. Sap que la pau ve per la dopamina. La dopamina me la pot donar una abraçada sincera de 6 segons, no? Però en menjar no em vindrà una abraçada. No em vindrà un bròcoli al vapor amb llavors de sèsam. Em vindrà una imatge d'una xocolata, de qualsevol producte de reposteria, una hamburguesa d'una cadena ràpida... És a dir, em vindran coses que durant mitja hora em faran un xute de dopamina en la meva sang i calmaran el meu cervell durant aquesta mitja hora. I aquí és on jo em sentiré bé, però serà per 4 moments, perquè quan torni a estar baixa la dopamina, una altra vegada em cridarà a seguir consumint aquest tipus de productes. Per tant, entraré en una roda viciosa, negativa, a la que no podré sortir degut a aquest patiment i aquest estrès que estic tenint. És absolutament normal. Però és aquí on és més important entendre això. El que hem d'entendre és això. I també entendre a diferenciar la gana de veritat de la gana emocional. La gana de veritat ve poquet a poquet, et permet imaginar-te què menjaràs, et permet planificar mínimament. I en el cas de que no mengessis, no passaria res. L'emocional és ràpida, és agressiva. Et venen amb aquestes imatges d'aquests aliments que hem dit. I si no ho menges, trons i llampecs i et poses de mala lluna, no? Llavors, és important entendre això perquè actuem en conseqüència. Quan més em ve de gust per patiment, per estrès, menjar aquest tipus de pseudoaliments, és quan més haig de posar atenció a menjar millor, a fer exercici millor, a relaxar-me la nit amb aigua calenta, a tenir un protocol de dormir, etc, etc. Ja sé que costa més, però és el que hem de fer.
I tot això es pot entrenar.
Absolutament. O sigui, els pensaments divagants negatius. Jo he caigut malalt degut a això i no saber tallar, no? I sóc la persona que em puc posar com a exemple i que a base de constància i d'entrenament jo ja li he dit al meu cervell que a partir de 9:45 no hi ha feina, no es pot pensar en feina. No puc pensar l'endemà en coses pendents. Penso a les 6:30 del matí quan em llevo, 7 del matí quan em llevo. M'ha costat temps, això és un entrenament. No es fa de la nit al dia. I m'he trobat moltes vegades a les 11 de la nit pensant i divagant coses negatives que no toquen. Jo és quan ho bloquejo i quan dic no, ara no, demà.
Ara, a diferència de quan vam començar aquest programa fa 18 anys, aviat en farà 19, hi ha moltes eines a l'abast de tothom relacionades amb la meditació, la relaxació, el ioga, hi ha moltes pràctiques que ens poden ajudar a viure amb menys estrès i, per tant, de retruc, tal com estem dient en aquest programa, desinflamar el nostre cos. Pel que fa a l'estrès, només recordar que hi ha un estrès bo també, potser hauríem de recordar-ho, això.
Home, clar, l'estrès bo és l'estrès que m'ajuda a estar actiu, a estar amb focus, a estar amb tensió i amb un objectiu clar. Aquest és fantàstic, aquest és el que jo vull, però també és un estrès que s'ha de desconnectar. Em connecto, em poso les piles, em fa funcionar, però després surto del meu context, diguéssim, laboral o professional, i a partir d'aquí és quan, uau, baixo. Aquest és el truc. Aquesta és la qüestió. És absurd i és, perdoneu, idiota dir-li a algú, escolti, no tingui tant estrès, miri vostè, o sigui, això és impossible, no? El que es tracta és de gestionar-ho. Gestionar l'estrès és la clau. Evidentment que hi ha ajudes i que jo ajudo molt amb adaptògens, i hi ha moltes maneres de, des de la vessant de la fitoteràpia i de la medicina xinesa de tota la vida, podem ajudar a reconduir, recanalitzar tot això. Però ha d'haver-hi una implicació personal, claríssima. I a partir d'aquí, entre una cosa i la implicació personal d'entendre que s'ha de gestionar d'una altra manera, es aconsegueixen resultats fantàstics.
Sí. Sobre la gestió de l'estrès, vols afegir alguna cosa, Gemma?
Bueno, no, el que deia el Marc, més que res, que a vegades hi hem ficat molt enfoc negatiu a l'estrès, i que l'estrès és l'activador també de l'energia. O sigui, gràcies al cortisol, aquesta hormona tan mal, que té tan mala premsa, no? Nosaltres ens activem durant el dia i fem que els òrgans funcionin, que es moguin, que reaccionin. El que passa és que aquesta reacció arriba un moment en què arriba al seu punt màxim de culminació i després ha de començar a baixar. Ha de fer aquest pujo-baixo, cada dia, com el dia i la nit. Dintre del nostre cos funcionem exactament igual. Llavors, aquest estrès és necessari perquè el moviment, l'activació, és vida. I quan deixem de fer això, ens morim. O sigui, que és important, perquè tot el que no fem anar, o sigui, es fa malbé. És superimportant, però el que no hem és de superactivar aquest estrès, de no tenir-lo en una freqüència en la que no podem baixar. És el que arriba a les 11 de la nit i no puc desconnectar la ment, o no puc desconnectar el cos, i tinc un munt de contractures, o tinc el sistema digestiu totalment col·lapsat de menjar, no? Això és el que no hem de fer.
Jo ara, Gemma, m'estic preocupant perquè és la segona vegada que esmentes la contractura, i avui jo vinc precisament amb una contractura aquí a l'espatlla, i ara m'estic preocupant perquè dic, ostres, a veure, la meva contractura, clar, de que està inflamat.
T'està donant informació d'algú.
Està donant una informació. Vale.
Has d'escoltar-la, a veure què t'està dient.
Segons quin especialista l'estudi em diria, home, doncs potser és la posició corporal, no? Però vosaltres ja aneu a parar.
Sí,
la...
no, però és que lliga.
Ah, sí?
És a dir, quan estem tensos tenim tendència a enronsar-nos, a tirar les espatlles cap endavant, a tensionar tota la musculatura cervical. Fixeu-vos quanta gent que pateix d'estrès té aquesta necessitat de descontracturar, inclús arriben a tenir formiguejos a les mans de tanta contractura cervical que hi ha. Per tant, és que va lligat, Gaspar.
Una època de molta feina, doncs ja està. És això, ara ja ho sabré. O sigui, si tinc molta feina, m'inflamo, a no ser...
Que ho gestionis amb exercici. Exacte. Per exemple, l'exercici, evidentment, és la clau per, d'alguna manera, buidar-nos de tota la motxilla d'estrès que porta la nostra feina. No?
En Marc Vergés ha escrit aquest Com i desinflama-te després de l'èxit del primer llibre dedicat a la inflamació. I aquí volies, com ser més pràctic, donar més consells i receptes concretes.
Jo crec que ha sigut el pitjor títol que he fet en els meus llibres, Gaspar.
Quin?
Aquest. Com i desinflama-te. Perquè hauria d'haver sigut una miqueta més explícit amb el que realment vull explicar, que és aquesta inflamació exclusiva i sobretot digestiva. És aquí, aquests falsos embarassos que estem veient contínuament a la societat, i que jo sempre faig una mica de broma perquè ja no felicitaré mai a una embarassada, perquè vaig tenir doncs una mala experiència vergonyosa de felicitar una amiga que semblava que estava embarassada i en realitat tenia una disbiosi i no tenia res a veure, em va pujar els colors, ja des de llavors no felicito, no sé que m'ho diguin. Llavors, és més en aquesta línia, no? Com et deia, és un hallmark d'envelliment saludable, és un hallmark que ens limita la qualitat de vida a mig llarg plaç, i havia de de centrar-lo més cap aquí. El primer era un context més genèric, aquest és un context molt específic a nivell del sistema digestiu.
Amb receptes.
Sí, clar, sempre. O sigui, aquí tens dos, el que dèiem, no? Aquí necessitaràs un tipus de menú amb excloent aliments que en el moment de la debilitat digestiva no pots consumir, per saludables que siguin, i després poso l'enllaç ja per alinear-ho després del tractament, anem a dir, intensiu i agut, amb l'alimentació, diguéssim, més genèrica, una vegada ja reparat aquest sistema digestiu.
I convertir-ho en un estil de vida.
Sí, clar. O sigui, no faig dieta, això. Les dietes, evidentment, sí que haig de fer en aquest llibre unes dietes perquè tinc que reparar, haig de reparar una situació, haig de fer una dieta concreta. Sí, ok. Però passat aquest tractament, aquesta dietoteràpia, ja passem a una línia de vida, un modus vivendi. Al final, dieta ve del grec, dieta, que vol dir règim de vida. I, per tant, el que faig és un enfoc nutricional de vida. És una manera d'entendre l'alimentació com a modus vivendi.
Com diu la Gemma en el seu llibre, Alimenta tu vitalitat, un cop et coneixes, o millor encara, dius, descobreixes quin és el teu taló d'Aquil·les, ja pots començar a planejar un estil de vida que millori el teu benestar íntegrament. Recordem que tu, Gemma, tampoc fas dietes, no? No recomanes dietes.
Ensenyo a menjar. En casos concrets, com deia el Marc, hem de fer dietoteràpia perquè estem enfocats a resoldre alguna cosa, però després el que hem d'ensenyar és a menjar aquella persona estacionalment, de la manera que necessita el seu cos o que més optimitzarà els seus nutrients per com és.
Doncs molt ben entès que tenim el llibre d'en Marc amb totes aquestes receptes. Sí que t'agrairem si ens pots aportar una recepta o dues per
Mira,
acabar.
M'ha fet pensar la Gemma. Tenia altres, però és que m'ha fet pensar en aquesta part que llancem del porro, saps?
Sí. Vale. Sí.
Mira, m'ha vingut una molt xula, que és precisament agafar la part verda, perquè curiosament, quan jo tinc un problema de distensió abdominal, el porro no el puc fer servir, però la part verda del porro sí. Per tant, aquesta seria factible i la podem inclús utilitzar en la nostra dieta habitual. Talladet molt finet, molt finet, molt finet, molt finet, el més finet que es pugui. Ho saltejarem amb ghee, per exemple, amb mantega clarificada, es pot fer amb oli d'oliva, per suposat també, amb una pastanaga també ratlladeta, unes olives i podria ficar uns fruits secs, els que em vinguin de gust. Un salteig en el que jo en menys de 2 minuts ja tinc un primer plat. Trigo més en pelar i trossejar les verdures que en cuinar el plat. Que això és molt important perquè jo entenc que haig de donar solucions ràpides. Perquè si no la gent no s'anima a cuinar. Jo podria fer receptes rotllo Ferran Adrià o Gemma Hortet, que a més és una excel·lent cuinera i que té receptes molt xules, però no seria realista. En una situació en la que estem combatent l'estrès, ficar més estrès a la cuina. Per tant, aquesta seria una recepta molt xula i molt fàcil de fer i us animo que la practiqueu.
Marc Vergés, gràcies per venir a presentar aquest Come i desinflama't, que ha publicat Rijalbo. Moltes gràcies, molta sort i gràcies també a la Gemma Hortet. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
D'aquí uns instants, Sergi Torres.
A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Sergi Torres, benvingut.
Gràcies.
En l'última secció parlàvem de l'ego, que tu comparaves amb un telescopi, i jo et preguntava si és possible viure sense ego. Què hi tens a dir?
Sí, la resposta... des de la meva mirada és que no, i és vist des de aquesta visió de que l'ego és un enfoc, no un límit. Es pot viure sense estar limitat per l'ego? Absolutament. Es pot viure sense estar identificat amb l'ego? Esclar que sí. Es pot viure sense ego? No la realitat que estem vivint. És com dir-li a un esquirol si es pot viure sense ser esquirol, perquè el que som com éssers humans, com a persones, ens ho proporciona l'enfoc. Som consciència experimentant la consciència humana. Som consciència experimentant la consciència humana. I aquest experimentar la consciència humana ens ho permet l'enfoc. Per tant, l'enfoc, que és l'ego, seria l'eina, subratllo, l'eina que ens permetria aquesta experiència. Sense aquesta eina no podríem experimentar-nos i no tindria sentit. Aleshores, quan mirem des d'aquesta perspectiva de l'ego, ens donem compte de que hi ha molt a explorar a través d'aquesta perspectiva. I, com havíem comentat, la dificultat està quan m'identifico amb la perspectiva. Aleshores, em quedo sec, perquè, com hem vist, l'ego no té visió. Es pot veure a través de l'ego l'experiència humana? Sí. Però l'ego, de per si, no té visió. El telescopi no veu, si no hi ha algú que miri a través d'ell. Per tant, és la consciència la que mira a través de l'ego, que ens mostra una realitat egoica que és vàlida per explorar la consciència o explorar-se a si mateixa.
Com ha canviat amb els anys, Sergi, la percepció de la paraula ego? Perquè fa, me'n recordo, quan vam començar el programa, fa 18 anys, encara s'associava molt ego al fet de tenir fums. I ara, més o menys, està quallant aquesta visió, entre cometes, més espiritual.
Sí, abans era una actitud comportamental, era com una espècie d'adjectiu comportamental. I ara ens estem donant compte de que ego és la silueta en la qual jo visc dins i que sembla que ens convida a una perspectiva de separació, però com hem vist, si no s'identifica amb l'ego, que seria la visió més àmplia de l'ego, no identificar-se amb ell, ens permet veure de nou com és un enfoc, i és un enfoc preciós, és preciós veure a través d'una lent algo que no podríem veure sense aquella lent.
Sergi, un plaer, com sempre. Moltes gràcies. Una abraçada. Fins diumenge que ve.